Bon dia, què tal, com estem? Som dimecres 27 de setembre de 2023 i engeguem el Penedès en xarxa a tota màquina. Us acompanyem fins les 12. Un Penedès en xarxa, un magazín matinal que fem plegats de dilluns a divendres i durant aquestes 3 hores diàries des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on coordinem aquestes 3 hores de ràdio. I us saludem cada matí, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dimecres saludarem d'aquí a uns minuts el sommelier Xavi Viles, que ens portarà el seu de vinya i vins. Avui estirem el fil del primer capítol, fa 15 dies, i seguim presentant i donant recepta per alguns còctels, que encara fa caloreta i ve de gust. Còctels, això sí, amb un ingredient bàsic, un escumós. I també sortirem d'enoturisme i farem un repàs als millors cellers per visitar a Catalunya, segons Decanter. I a 9:15, primera cita amb l'actualitat per saber què passa a les nostres comarques, el flash informatiu. Després del flash, quan passin 5-6 minuts, entitats. Avui la protagonista és l'Associació de l'Orgue del Vendrell i ens expliquen què hi fan i ens parlen de la seva història Salvador Guasqui i Xavier Mercader. A les 10:06 sempre obrim la segona hora amb una entrevista d'actualitat i avui parlem de barema, de celleristes que comencen. I és que aquesta barema ha entrat en funcionament al viver de cellers de Vilafranca, a l'antiga nau de Cal Cortina, al carrer Comerç. Un projecte que impulsen l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la denominació d'origen Penedès. Avui us explicarem en què consisteix, de la mà del seu coordinador, l'enòleg Lluís Serra, i de 2 dels 7 celleristes que han començat la seva aventura. Són el Joan Santacana i l'Aleix Baltà. I tot parlant amb ells, se'ns faran 11:15, segona cita amb l'actualitat, per veure com avança aquest matí de dimecres als nostres municipis. Ahir dimarts parlàvem amb alguns dels protagonistes del Benvinguts a Pagès, a les nostres comarques, al Penedès, i avui volem parlar de pagesia amb la nostra gent gran a la tertúlia, 11:15, i seran la Fina Milà i la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A les 11, amb l'equip de Vinzeum, presentarem el cicle Patrimonis de paper que tindrà lloc a Vilafranca a partir de la setmana vinent del 3 al 19 d'octubre i darrere del qual hi ha Vinzeum, la Biblioteca Torres i Bages i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Ens acompanyaran la Jordina Escala de Vinzeum, el Dani Vilarrúbies, director de l'Arxiu Comarcal, i un dels ponents del cicle, el Víctor Oliva, dissenyador gràfic, col·leccionista d'exlibris i investigador. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat, el flash informatiu, i acabarem amb l'agenda al detall, on us parlem de les quinquennals que comencen aquest diumenge a Sant Jaume dels Domenys i de les activitats d'aquest mes d'octubre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Som-hi, que comenci a caminar aquest dimecres 27 a les zones. Amb el nostre sommelier de referència, el Xavi Viles, avui tornem a parlar de còctels. Si recordeu, fa 15 dies ens vam estrenar parlant de còctels, explicant en què consistien i recollint un parell de còctels que portaven escumós i vam fer curt i avui hem decidit tornar-hi. Xavi, bon dia.
Bon dia a tothom. Vam fer curt perquè n'hi ha molts, tots és impossible repassar-los, però sí que alguns de nivell més internacional reconeguts, doncs val la pena explicar-los, i a més és que alguns tenen històries molt xules, molt apassionants.
És curiós, no?, que darrere de pràcticament cada còctel hi hagi una història coneguda, un origen, una autoria.
Sí, i molts d'ells, com us deia fa dues setmanes, han recollit el nom de la persona que els va crear, perquè és el que deia, no?, que al final no deixa de ser diferents ingredients, en aquest cas la majoria líquids, alcohols o sucs, i la primera persona que els barreja, doncs, és el qui probablement agafi l'autoria d'aquest còctel i es decideix d'aquesta manera impulsar-lo amb aquest nom. Alguns altres tenen altres noms curiosos. Ara, de fet, avui us en explico un de xulo, també.
Recorda'ns l'ingredient bàsic que ha de contenir una beguda perquè sigui còctel.
Bueno, principalment ha de tenir un alcohol. Aquesta és la principal característica, i d'aquí neixen la barreja amb altres ingredients, que poden ser sucs, altres alcohols, altres destil·lats, inclús barreja de destil·lats o diferents begudes, begudes gasoses, per exemple, o inclús la barreja també amb sucres, que és molt habitual, o amb cremes, amb altres productes. I això és un còctel, és una barreja de diferents. Però sempre, evidentment, hauria de tenir un alcohol com a base. I en alguns dels que us proposo jo, en aquest cas, doncs la base principal és un escumós.
Avui ens seguim cenyint a còctels que tenen aquest ingredient bàsic, que és un escumós. Llegeixis xampany o cava, no?
O cava, sí. Us vaig parlar de l'aigua de València fa dues setmanes, amb l'ingredient principal, que era el cava, i el xampany còctel, un clàssic principalment amb xampany i una miqueta de conyac. Però en aquest cas una història molt interessant que es diu French 75, evidentment també és un còctel que ha nascut a França, i la principal manera d'elaborar-los amb xampany, però podem adaptar-ho amb cava, ho dic per si aquí, doncs, evidentment es pot adaptar aquest còctel amb cava nosaltres. És un còctel fabulós per benvingudes. Normalment aquests còctels d'espumosos són molt per benvingudes, potser no tant per anem a fer un còctel després de sopar. Aquesta és una concepció que dic jo ara així, Després tothom podrà pensar el que vulguis.
Et poden rebatre, no?
Sí, però sí que és veritat que si l'escumós ja servia molt per moments de benvingudes o d'entrants o del principi d'àpats o de festes o de còctels, no? Els còctels elaborats amb espumosos també sembla que lliguin cap a aquesta via, no? I el French 75 doncs té un privilegi, que és un dels còctels creats per un senyor que es diu Harry McKellon, que probablement ningú el coneixi ara així quan el digui, però és un dels inventors de tres còctels classiquíssims, com és el White Lady, Sidecar i Bloody Mary. Per tant, és un senyor que ja ha creat còctels importants i en aquest cas doncs, també se li otorga a ell el privilegi de ser el primer en crear aquest còctel que es diu French 75. I per què aquest nom? Doncs la història és prou interessant. Durant la Primera Guerra Mundial hi havia dos francesos i americans que combatien junts cada vegada que una missió sortia bé i ja arribaven a port. Els francesos vindraven amb xampany, com no pot ser d'una altra manera. Però, clar, els americans amb xampany doncs, no brindaven amb altres alcohols, amb destil·lats. I en aquella època doncs, es brindava bastant amb ginebra. Val? Clar, brindaven junts, uns amb xampany i uns altres amb ginebra. Aquesta història arriba a McKellon, que regentava un famós bar a París, que es diu Harry's New York, que és un bar de París, i li va agradar la idea de que si ells brindaven i s'ajuntaven per brindar amb dos diferents alcohols, doncs per què no barrejar-los, no? I basant-se en una recepta anterior que es deia Champagne Coupe, va crear el French 75. Se li posa aquest nom per homenatge a l'aviació francesa, French, que va utilitzar canons de 75 mil·límetres, ja se me'n va cap al món beguda, durant la Primera Guerra Mundial.
Jo estava pensant, què serà aquest 75? L'any de creació?
Doncs no. uns canons, canons de 75 mil·límetres.
Que bèl·lic, aquest French 75.
I, per tant, té un, exacte, té un naixement molt bèl·lic, però de celebració, aquí com vulguis, no? I, pues, bueno, gràcies als americans, aquest còctel, de fet, es fa a nivell mundial reconegut gràcies als americans, que els hi acaba agradant aquesta proposta que es troben a París i el...
I se l'enduen a casa, no?
I se l'enduen totalment a casa.
I d'allà al món.
De fet, arriba a, inclús a sortir en una pel·lícula tan famosa com és Casablanca, apareix aquest French 75 en algun moment de la pel·lícula. Ara no ho sé, perquè és una dada que he trobat a internet, però apareix. Per tant, és un còctel molt important, no? Quina és la recepta concreta? Doncs copa de flauta, molt important. Va servit amb una copa de flauta, la típica de cava i xampany. I porta ingredient per a còctel, per persona. 60 ml de xampany, 30 ml de ginebra, 15 ml de suc de llimona, 15 ml de xarop de sucre i gel. Per què necessitem aquest gel? Doncs perquè aquest és un còctel que s'elabora amb coctelera. I aquí apareix ja una nova manera també d'elaborar còctels, perquè els altres
dos... Ja sacsejada, eh?
Era barrejant, no?, sí, per no perdre el gas, però ara veurem què passa amb aquest gas. I és que primer hi ha dos passos, el primer amb coctelera i el segon sense coctelera. El primer amb coctelera es barreja els 30 ml de ginebra, 15 ml de suc de llimona, 15 ml de xarop de sucre, s'hi posa gel a la coctelera i es sacseja. En aquest moment tu tens ja una barreja d'aquest destil·lat amb el sucre i el suc de llimona, que li necessitem donar molta canya perquè s'homogenitzi bé, evidentment amb gel perquè sigui fred, perquè després serà un còctel que servirem a copa sense gel. Per tant, ha d'estar prèviament refredat. I per això necessitem aquest gel a dintre la coctelera. Fiquem aquesta barreja de la coctelera en una copa de flauta i ho acabem d'omplir fins dalt amb xampany, que seran aquests 60 ml que et donarà per arribar fins dalt a la copa. Una miqueta més elaborat que els altres, perquè necessites la coctelera, però molt, 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 molt senzill. I s'acaba el còctel amb una petita espiral de llimona, que d'això al món de la coctelària se'n diu garnish, que són les decoracions, i també estan recollides en els índexs de llistes de còctels. No tots els còctels hi pots ficar el garnish que vulguis, la decoració que vulguis.
Has vist la pel·lícula Còctel amb el Tom Cruise? Té una pila d'anys, eh?
No.
Potser l'hauries de
visionar. Doncs mira, ara, que repassem tot
perquè
això...
Perquè ara que dèiem això de la coctelera, el recordava a ell darrere la barra del bar sacsejant aquests còctels. Molt sexy.
Bueno, doncs mirarem. A veure com ho fa.
Hem començat amb el French 75 i vols portar-ne un altre de clàssic,
Un altre de clàssic, que és el Kir Royal. A la millor no és tan conegut aquí, o jo personalment no l'he vist en moltes cartes de còctels, però és un altre còctel a nivell mundial, França, Estats Units, a nivell europeu, molt, molt conegut. Evidentment, inicialment doncs porta la bombolla del xampany, per descomptat, i aquí afegim un altre ingredient. Mira, em va molt, molt bé perquè hem anat afegint ingredients diferents a cada còctel. Ara aquí abans ha aparegut el suc de llimona, no? Apareix les cremes, i en aquest cas una crema de cassis, vale? O crema de groselles, concretament la crema
molt
de cassis.
Molt francès, no?
Molt francès. Evidentment, la crema, com a qualsevol còctel, li donarà una textura diferent al combinat, no? Perquè les cremes donen una textura molt més mastegable, molt més voluminosa en boca, i per tant és un còctel que a la millor ja no passa a ser tant un còctel d'entrada o un còctel refrescant, sinó que a la millor li podríem trobar altres moments, no? Bueno, ara veureu com s'acaba barrejant aquesta crema, també.
Història, primer.
Però la història està inspirada en un altre còctel originari que es deia Kir, d'entrada, i també té una història doncs, prou interessant. Al segle XIX, per tant, aquest sí que fa dies ja també que es va crear, a la ciutat francesa de Dijon, que és una ciutat o una població de la zona de la Borgonya.
Coneguda, vale? Per la mostassa.
Coneguda per la mostassa i coneguda perquè està en una zona també en el món del vi doncs, de Borgonyes, de Chardonnays i Pinots Noirs. I també és una zona on hi havia molt crema de cassis i crema de grosella. Es barrejava vi blanc de Borgonya, que era Chardonnay, amb aquesta crema de groselles. Aquest era un còctel inicial que es deia... se li deia, d'entrada, se li deia blanc i plasís, vale? Se li deia França. en aquesta combinació. Es va convertir en una beguda típica per aperitius a aquesta zona de Dijon. De moment, molt poc reconeguda a altres llocs. Va ser als anys 40 del segle XX, per tant, uns quants anys després, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, en aquesta ciutat es va nomenar un nou alcalde que es deia Félix Kir, i que va ser el pioner a l'agermanament de ciutats en Europa després de la Segona Guerra Mundial. I cada vegada que rebia un dirigent d'altres ciutats europees a casa seva o a Dijon, vaja, que al seu poble, doncs organitzava una recepció amb aquest còctel que es deia Blanc i Plaisir, que era vi chardonnay amb crema de grosella. Llavors es va començar a popularitzar aquesta beguda. Clar, si tu el dones a oferir a altres ciutats d'Europa i agrada, es comença a popularitzar. I en aquest còctel ja se li va començar a anomenar Kir, còctel Kir. Es popularitza moltíssim aquest còctel i s'acaba trobant una variant que acaba sent al final la recepta final del còctel. I és que en vez de barrejar vi blanc amb crema de grosella, es decideix agafar vi espumós, i en aquest cas un xampany, no? I d'aquí neix el Kir Royal, que seria...
El Royal és pel xampany.
El Royal és pel xampany, per descomptat. I continua agafant el nom de Kir, que va ser el primer que va barrejar, encara que en aquell moment fos amb un chardonnay, no? Amb un vi blanc. La recepta, molt, molt senzilleta, és un còctel que és de directe, és a dir, que aquí sí que no hi ha pas per coctelera, i s'acaba també amb un garnish, amb una decoració que és una mora, com tampoc no podia ser d'una altra manera. Però és tan directe que és la barreja de 90 ml de xampany i 10 ml de crema de cassis. No hi ha més història.
Fàcil.
Molt fàcil. Tot en copa i donar-li una mica de volta amb una, aquestes espàtules, aquestes culleres de còctel, sense passar-se perquè l'escumós és delicat. Evidentment no ho podem posar dins d'una coctelera perquè tenim un producte amb bombolla, per tant s'ha de fer còctel directe, que se'n diu.
I copa de flauta?
I copa de flauta, principalment. Però en aquest cas, com sí que hi ha alguns que està molt regulat la copa que ha de portar, en aquest cas podria deixar-se una mica
a la imaginació. A la creació del barman?
Sí, a la creació del barman. Perquè a sobre hi poses una mora i normalment quan comences a posar coses a sobre una miqueta més grans i no són espirals, necessites una mica més de volum de copa o de
més
got.
Més amplada, no?
I per tant, jo també me l'imagino, sí que me'l puc imaginar en una copa de flauta, però també me'l puc imaginar en un vas més baix, no? Que s'endrien els old fashioned, que són els vasos més baixos típics d'un Negroni o d'un whisky sol, no? Aquests vasos més baixos. Doncs el podríem posar allà, el Kir Royal.
Escolta, dona per explorar-lo, aquest món de la cocteleria,
sí.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, aquí passa una altra cosa en aquest còctel, que és el color. El color ja no serà un color pàl·lid, ni molt menys. La crema de cassis és d'un color vermellós o lilós, no? I, per tant, és un còctel molt vistós, també.
Clar, ho tenyeix tot, no?
Ho tenyeix tot. Així com els altres que parlava, doncs són colors molt més pàl·lids o molt més... clar, amb suc de llimona, ginebra i xampany... Doncs el color és el que és. Amb l'aigua de València afegeix suc de taronja, per tant el color serà més ataronjat, no? Clar, qui predomina de color serà també qui marqui la copa, no? La copa de quin color estarà tenyida. I això és important a l'hora de servir-lo perquè també visualment necessita ser atractiu un còctel. Això també és important.
Fascinant aquest món de la cocteleria que hem descobert amb el Xavi Viles. I acabarem fent una mica d'enoturisme... Per casa nostra, portes un rànquing que ha valorat els millors cellers per practicar l'enoturisme?
Sí, tot i que deixem dir abans que algun altre dia reemprendré el tema còctels, perquè n'hi ha alguns de molt importants...
En tens més ganes, eh?
Alguns molt importants, elaborats en Prosecco inicialment, com és el Bellini, com és la Mimosa, com és l'Aperol Spritz, la Barrocada, per tant, ho farem un altre dia.
Un capítol pendent.
Un altre capítol a part, sí.
Fem enoturisme.
Enoturisme. Estem ara justament en un moment probablement de molta visita a cellers, a bodegues. Ha passat l'estiu, que és una miqueta més fluixa, potser. I primaveres i tardors són espectaculars per visites a cellers. Primera, perquè a la primavera hi ha tot el verd, ja comença a sortir el verd. I a la tardor, perquè passa alguna cosa molt, important, com és la Verema, que encara pots visitar alguna bodega que estigui enmig de tot el tinglado. I després, perquè comencen a caure la... Bueno, primer les fulles es tornen de color marró, per tant, és un moment maco per visitar vinyes, per visitar cellers. I justament acaba de sortir una llista de la revista britànica Decanter, que és una revista molt important a nivell mundial de vins, que ha fet una sèrie de recull d'articles de propostes enoturístiques, i d'entre de les millors del món, segons ells i segons les visites que han fet, en destaquen 13 de Catalunya. Que d'aquestes 13, doncs 11, justament, són aquí el Penedès. No? Com no podia ser d'una altra manera, també tenim la major part de cellers estan proporcionalment aquí, per tant, és un lloc explotat en aquest sentit, en el bon sentit de la paraula, i per tant, podem trobar moltíssimes propostes. D'aquestes 13, us la repasso molt ràpid. Una d'elles, i la tenim molt a propet d'aquí a Vilafranca, que seria Mastinell, Caves i Hotel Mastinell. Clar, proposta completa, hotel, restaurant i visita caves i degustació. I a més, això, el restaurant allà mateix, a peu de vinya. Segona bodega, molt a propet també d'aquí els estudis, a Parés Baltà, un celler del 1790, per tant, un celler amb molta solera, tres generacions produint vi i amb una referència en ecologia i biodinàmica. Només per això ja val la pena tota la història de Parés Baltà i pels seus vins, per descomptat. Una altra proposta, Can Descregut. En aquest cas és una bodega molt més petitona de les dues que acabo d'anomenar. Molt familiar, molt petitíssima, però molt també reconeguda pels seus vins ecològics i una visita molt personalitzada, molt propera, no? Al contrari, Família Torres, una visita també espectacular, referent, però d'una gran empresa, no? I a més de les empreses més conegudes a nivell mundial catalanes. A més, completada amb el seu restaurant El Celleret. Grans empreses també, Codorniu, a la cinquena posició, l'empresa de vins més antiga d'Espanya, en aquest cas especialitzada ara mateix en caves. I, a part de la visita, clar, té una història també de les seves caves que són dissenyades per Puig i Cadafalch, per tant, un tema també arquitectònic per poder descobrir. Una bodega dintre de Sant Sadurní, el mateix centre de Sant Sadurní, amb uns passadissos a sota el subsol, que és Recaredo, una bodega prestigiosa de Corpinats, i reconeguda per seus caves d'escumosos de llarga criança. Vilarnau, bodega més moderna, a les afores també de Sant Sadurní, i en aquest cas obre les portes de bat a bat a l'enoturisme amb moltíssimes propostes, i en aquest punt sí que un punt més modern per la seva estructura de bodega, no? el seu wine bar.
Tenen el llac, no?
Tenen el llac, costat. Pots arribar-hi amb helicòpter, com, bueno, propostes així més espectaculars. Bodegues de fora, Alta Alella, que és una bodega de l'Ella, també molt, molt xula per visitar, i Castell de Peralada, com a gran bodega ara i proposta enoturística a nivell català, a l'Empordà. I aquí al Penedès acabaria amb Castell Roig, una proposta també més familiar, i tres propostes molt, molt reconegudes a la nostra comarca. Una seria Freixenet, per descomptat, amb el seu trenet i tot el seu format més clàssic de bodega, i Gramona i Llopart, actualment dos Corpinats, amb molt de renom i amb una visita espectacular en tots els sentits, des de vinya, celler i propostes de producte, no? O sigui que la majoria són d'aquí el Penedès, té sentit que siguin així, i totes amb propostes de petits cellers i de grans cellers, o sigui que una bona llista.
Farem enoturisme, seguirem aquestes recomanacions. Gràcies, Xavi Viles, que vagi bé.
Gràcies, cuida't. A tothom, adeu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Obrim la finestra de la informació i encetem aquest repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat destinar 100.000 euros a una nova campanya de bons al comerç local de proximitat. Aquesta acció de dinamització de les vendes es farà en dates que properament s'anunciaran i seguirà la línia dels darrers anys. Tots els detalls estaran disponibles d'aquí poc. Serà la quarta campanya de bons que se celebra al municipi. La iniciativa es va posar en marxa per pal·liar els efectes de la pandèmia en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies. Per exemple, el novembre del 2022, l'última campanya impulsada va convertir les dates de menys vendes de tot l'any en una facturació equivalent a la d'un mes de juny. És a dir, de ser la pitjor època de la temporada baixa, va passar a tenir resultats propis de la temporada alta. Ara es busca consolidar definitivament la reactivació econòmica després de la pandèmia i revertir els efectes de la nova situació de dificultat produïda per la guerra a l'est d'Europa i la crisi inflacionista. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha presentat sol·licitud per fer una nova addenda per aquest any i pròrroga pel 2024 del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat per ampliar en 7 places públiques més la Casa dels Avis, 5 a la residència municipal i 2 al centre de dia. La petició es formula després que el Departament oferís a l'Ajuntament aquesta possibilitat en la propera revisió de l'acord entre els dos organismes per tal d'incrementar el número de places d'aquests dos serveis adreçats a la gent gran del municipi. Així, del total de 77 places que ofereix el servei de residència assistida, 55 esdevindrien places públiques una vegada s'aprovi aquesta addenda i pròrroga del conveni. En el cas del centre de dia en serien 13 de les 15 que disposa el servei. El ple de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha pres coneixement aquest dilluns de la renúncia del regidor Manel Alpuente per motius personals i laborals, en no poder-se dedicar com fins ara a les seves tasques al govern municipal. Alpuente forma part del grup del PSC des de l'any 2019, quan va accedir per primera vegada al consistori com a primer tinent d'alcaldia i regidor d'Esports i Medi Ambient, carteres que continuava mantenint després del nomenament del darrer cartipàs municipal. La seva plaça serà ocupada per Neus Hernández, una vegada s'hagin fet els tràmits pertinents a la Junta Electoral. El plenari també ha aprovat les bases per l'atorgament de subvencions per la participació a la Rua de Carnaval de Santa Margarida i els Monjos, amb els vots a favor del PSC i PA, i l'abstenció d'Esquerra i Junts, i els vots en contra de PL. Un total de 18 edificis, des d'habitatges particulars a edificis medievals, des de seus d'institucions a magatzems, es podran visitar la tarda del dissabte, dia 30 de setembre, i al matí del diumenge, 1 d'octubre, gràcies a una nova edició de l'Obrim Vilafranca, que organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca. Es podrà gaudir de més de 160 visites per descobrir aquests espais, sempre amb reserva prèvia. Una de les novetats és el Molí d'en Rovira, la casa on va néixer la mare Ràfols. L'objectiu de l'Obrim Vilafranca és mostrar el patrimoni cultural arquitectònic per donar-li valor i contribuir al seu manteniment. Permet descobrir espais de la vila on, en la majoria dels casos, els visitants seran rebuts pels propietaris de les cases o persones vinculades a cada entitat que faran viure i conèixer històries i anècdotes interessants i mostraran els tresors culturals que amaga cada racó. Com a novetat també, les persones que tinguin una entrada podran gaudir, després de la seva visita, d'una copa de vi o cava al claustre de Sant Francesc, acompanyats de música. Per facilitar l'accés al Molí d'en Rovira, es disposarà d'un bus llançadora per les persones que hagin reservat la visita amb sortida des de la parada de bus de la plaça del Penedès. D'altra banda, enguany es recupera la visita al Palau Baltà. L'any passat van participar un total de 2.265 persones a l'Obrim Vilafranca i enguany s'ofereixen un total de 2.750 places en 168 visites.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15. A la secció d'entitats, avui la protagonista és l'Associació de l'Orgue del Vendrell, que ens acosta la Laia Batlle des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui m'acompanyen aquí a l'estudi de Domenys Ràdio el Salvador Guasch i el Xavier Mercader. Ells són membres de l'Associació de l'Orgue del Vendrell i ens venen a parlar dels concerts que tancaran la 13a temporada de concerts que s'organitzen des de l'Orgue. Senyors, molt bon dia, què tal, com esteu?
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguts a tots dos. Suposo que ultimant preparatius de cara a aquests concerts que comencen aquest dia 29, no?
Bueno, de fet, ja... quan es prepara una programació, pràcticament ja es té molt tot trebat, no?, com si diguéssim. Sempre surten coses d'última hora, però bueno, intentem que siguin les mínimes possibles i que puguem tirar endavant bé. Mm-hmm.
Ja en parlarem, dels concerts que ens esperen aquest darrer trimestre d'enguany, però primer de tot m'agradaria que ens expliquéssiu què és l'Associació de l'Orgue del Vendrell. Amb quin objectiu es va crear, senyors?
Bueno, l'objectiu que es va crear va ser l'any 1997. Va ser una empenta que ens va donar l'Ajuntament de Vendrell perquè es feien coses a l'orgue i no hi havia gaire, una mica... sense gaire organització, ni ordre, ni res, i bueno, vam muntar una associació molt senzilla per intentar una mica coordinar uns concerts que organitzava la Generalitat, que eren els concerts dels orgues de Catalunya, mm-hmm. val? Que els organitzava la Generalitat, i més endavant això es va passar a l'Associació Catalana de l'Orgue. Doncs vam començar una mica per ajudar a l'organització d'aquests concerts i una mica per fer quatre manteniments i quatre coses, però de forma molt simple. L'empenta que vam tindre va ser ja l'any 2007, arrel de la comissió del 700 aniversari de la fundació de la pròquia de Vendrell, que bueno, l'orgue estava bastant malament, l'orgue tenia uns problemes molt greus, i els quatre membres que érem de l'associació doncs, no ens van veure amb capacitat ni amb la força de tirar endavant un projecte de recuperar l'instrument. Tenia dos problemes molt greus. El corc, que és clar, ser un instrument de fusta, si hi ha corc i funcionen bé, doncs, bueno, era una mica complicat que funcionés bé, era un instrument asmàtic, i l'altre, els tubs, que són d'unes aleacions molt pures d'estany i plom, tenien la lepra del tub i es tenien que arreglar sí o sí. Llavors vam fer un projecte de restauració, vam començar a rotllar en 97 fins al 2007, 10 anys treballant per fer aquesta recuperació, i quan vam tindre sobre la taula el pressupost, vam dir, això és impossible. Estem parlant de més de 500.000 euros. Va agafar el pressupost i va posar-lo sota, a dins d'un calaix. I va ser a través del Xavier Mercader, que estava al front d'aquesta comissió, amb l'empenta i els actes que van fer. Escolta, Xavier, com ho veus? Continuar amb aquesta comissió i l'empenta i les ganes de fer coses i mirem d'arrencar amb això. I, bueno, i a partir d'aquí va ser quan vam tirar-nos davant el cap i tirar-nos, que va ser una aventura molt divertida, molt complicada i molt engrescadora, no, Xavier?
Sí, bueno, el Xavier Mercader no, eh? Vull dir, el Xavier Mercader és un més d'aquella comissió que uns quants van voler continuar després d'un any de fer actes quan es va celebrar els 700 anys del trasllat de la parròquia. Hi va haver gent que van voler continuar i hi va haver que no, però bueno, esclar, el que se'ns venia no era res comparat amb el que havíem fet. Però bueno, jo crec que si les coses s'hi posa il·lusió, a més hi ha un equip de gent, i a més ells ho tenien molt, ja ho tenien molt, o sigui... El treball ja l'havíem fet, faltava tirar, com ha dit el Salvador, no? I, bueno, doncs, no sé, jo crec que primer vam tenir la sort de que la gent se'l va fer seu, vam fer un munt d'actes, vam fer tot un munt de coses, vam fer de tot per intentar recaudar diners, i al final va arribar la inauguració, no teníem ni 5, però ni 5, quan dic ni 5, devíem diners, i aquí ve que els concerts inaugurals, no?, va ser quan un dels quals va ser el Juan de la Rubia, que li van dir, mira que tal dia inaugurem l'orgue. Ah, sí, sí, molt bé. I em faria gràcia que vinguessis, no? Ah, pues sí, home, i tant. Diu, tenim un problema, però, eh? Diu, quin problema teniu? És que no podem pagar. No tenim ni 5. Això no és cap problema. I ara, al contrari, no? Doncs aquest i d'altres organistes que van venir amb aquella inauguració que no van cobrar, després ja hem fet concerts. Mm-hmm. Però em vinc a referir que, bueno, però després en vam anar sortint i es va pagar dels 550.000 euros que es van pagar.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, doncs està, ja tenim un instrument barroc, conservat, que és el que hem fet durant aquests anys, i que, bueno, i que és un referent dintre dels orgues barrocs de Catalunya. Més que res perquè té un 90 i pico per cent original del 1777, que és quan es va fer.
Que és una de les peculiaritats, no?, d'aquest orgue, tota la conservació que s'ha fet al llarg de tots aquests anys, que no passa amb tots els orgues de Catalunya.
Bueno, no. I aquí també hi ha una figura, que és un mondrenenc universal, no?, com és Pau Casals, que va contribuir amb això. Perquè el 1927, ell, que va néixer aquí al Vendrell, perquè el seu pare, Carles Casals, va venir com a mestre, com a... treballava en una fàbrica de pianos de Barcelona, com a afinador, i a través d'un amic seu doncs, li va dir, escolta, el Vendrell, el mestre de capella que hi havia, es havia mort, a veure si... per què no hi vas? Bueno, va venir, va arreglar el piano, va arreglar l'orgue, i es va quedar com a mestre de capella. I va conèixer la seva senyora, i van néixer els seus fills, dels quals era el Pau Casals. Pau Casals va començar a aprendre les primeres notes o la música a través del seu pare, conjuntament amb Benvingut Socies i amb Bonaventura Dini i d'altres, però aquests tres són tres personatges potents, i el 1927 ell ve a Vendrell, que llavors ja era un d'allò, l'orgue, l'orgue, va anar l'orgue, l'orgue, estava fet un nyap. ell va dir, bueno, doncs això ho hem d'arreglar. I ell, de la seva butxaca, va pagar els 12.500 pessetes que va valguer la restauració, que és quan es trasllada de lloc, però ja deixa molt clar de que no es romantitzi l'instrument, que és quan es romantitzava en aquella època, no? Es tallaven els tons, s'abrillantava el so. Ell això ja no ho va voler. Gràcies a això, i a la seva sapiència musical, doncs ha arribat als nostres dies un instrument pràcticament com es va concebre el 1777, perquè si no potser s'hagués fet, doncs, que va de dir la veritat, que ara doncs que estem fent una història, una de les coses que es va trobar va ser que la fàbrica aquesta del Taller Rogent de Collbató va sortir un pressupost que es veu que en un moment determinat amb el Pau Casals li van dir, mira, escolta, fem un de nou, un d'elèctric, que això serà...
Això serà la bomba, no?
Serà massa i tot això, perquè ha sortit el pressupost, però tampoc no sabem molt bé com va anar, però m'imagino que el Pau Casals, menys guapo, li diria tot, perquè es va acabar arreglant l'orgue tal com era i no. Aquest llancem-lo i posem-lo un de nou.
Clar. Si seguim parlant de l'associació, em consta, pel que m'heu explicat abans d'entrar aquí a l'estudi, que no pareu de fer coses, que no pareu de... Em parlàveu de YouTube, em parlàveu de que teniu... podeu fer enregistraments dels concerts que s'organitzen des de l'orgue. Expliqueu-nos tot això. És a dir, tota aquesta feina que la gent potser no percebem o no veiem, que feu i que ideeu ja des de, podríem dir, des del 2010, que va ser quan es va fer la restauració última d'aquest orgue, què és el que feu?
Bueno, com t'hem comentat abans, una de les pegues o problemes que té l'instrument de l'orgue és un instrument que es fa música, que la gent no veu l'organista, no veu l'artista, i és clar, una manera d'intentar divulgar i fer-ho és que la gent pogués veure el que passa a dalt, no? I llavors ja de bon principi, des dels primers concerts, ja vam posar càmeres amb una pantalla baix per veure-ho, i he anat creixent fins que ara tenim un estudi de televisió, no és que sigui professional, però prou digne, per poder doncs, fer els concerts, els gravem, els pengem, els fem en directe per YouTube, els fem en directe en Facebook, els fem en directe per Televisió Vendrell, però tota aquesta infraestructura l'aprofitem per divulgar una mica tots aquests concerts. I bueno, això ens engresca, que no és que siguem professionals, però bueno, doncs, a intentar millorar, fer les coses bé, editar-ho bé, fer-ho amb qualitat, fer-ho amb elegància, que sigui una cosa, doncs una... I això, doncs, els companys o la gent ho valora, no? Perquè clar, un organista toca amb les mans, toca amb els peus, es canvien registres, de vegades hi ha els registrants, que són persones que els ajuden. És com un espectacle i és llàstima que la gent ho perd. De totes maneres, hi han organistes puristes que diuen que això és massa modern, que fa 300 o 400 anys la gent no veia el que passava d'ans i el misteri de la música que surt d'allí dalt no s'ha de mantenir. Bueno, són formes de veure la música de forma diferent.
Tant. Però tu, Salvador, com a organista que ets també, que a mi em consta que també ets organista...
Toco una miqueta, sí.
No.
Tu què en penses?
No. El Salvador és molt modest, però el Salvador té la carrera d'orgue.
No, jo crec que tots els dos vessants tenen raó, perquè vull dir que la música d'orgue, el gran problema que té és que costa molt d'arribar perquè és una mica espessa. Però una vegada, quan fem audicions o fem visites i expliques una mica la peça que toques i com la toques a gent, queden parats perquè valoren el que estàs tocant i per què ho toques, no? Perquè té una història, té un sentit, té un entorn de què es van composar aquelles músiques. I això és quan ho expliques, la gent també ho valora. Va vindre el Benjamin Alain, que és un gran organista, i va voler l'església a fosques. Ell no volia llum ni a l'orgue, tocant allí amb un llum mínim. I va crear una atmosfera que, francament, doncs, ostres, te se posa la pell de gallina pel tipus de música que tocava, no?
Clar.
Perquè et fa entrar en aquell món de fa 200 o 300 anys enrere. Però, bueno, jo crec que és un instrument molt maco, un instrument que jo crec que la gent, quan veu el que passa allà dalt, ostres, doncs, queden parats, hosti, que com un espectacle, com pots tocar tota l'hora, mans, peus, canviant, no, registres, tot això, és, doncs, bueno, doncs és un espectacle i jo crec que la gent ho valora molt, sobretot quan fem visites i ho veuen de prop, doncs ho agraeixen.
Perquè de tant en tant també es fan visites guiades, no? Vosaltres
sí,
també en feu, eh?
Sí, sí, sí. Molt visites guiades a través de l'Ajuntament o de vegades algun grup de gent que ens ho demana, doncs ho preparem i fem visites per explicar la història de l'instrument, què és l'orgue, i una mica també lligar amb Pau Casals, que la gent a Vendrell ho tenen molt...
També és una mica el reclam, no? Exacte. No només l'orgue, sinó també la figura de Pau Casals.
Amb això que deia el Salvador, a l'orgue hi ha dos CDs gravats, un de la Montserrat Torrent, no? La gran organista aquesta, que és dels anys 60, i l'altre és el primer disc que vam gravar nosaltres un cop l'orgue restaurat, d'acord? Quan s'estava fent les proves d'això, se'n va anar a la llum, vale? I la Maria Neissi, no? Diu, home, ara jo a mi m'agradaria continuar, i estava amb el Salvador i jo. Els orgues tenen la possibilitat de menjar mà.
Perquè, ai, mare.
Vale? I, bueno, el Salvador diu, bueno, vinga, doncs mengem, no? Van menjar, sí, va sentir la peça, bueno, va venir a la llum, no? I diu, seria molt demanar que continua això? Diu, a veure, eh? Diu, és que el so és diferent.
Imagina't, eh?
Diu, el so fet d'aquesta manera, amb un motor que sempre la pressió és constant, bueno, doncs el disc ho posa, el Manxaires, el Salvador i jo, vam menjar tot el CD.
Déu-n'hi-do, eh? Devíeu suar fort, no, bueno,
sí.
Senyors, què us sembla si parlem, doncs, d'aquest cicle de concerts que ens espera? Ja en porteu uns quants de fets, perquè dèiem abans que les temporades són d'anys naturals, i ara, doncs, acabem aquesta temporada de setembre a desembre i el primer concert és aquest divendres. Què hi veurem en aquesta tanda d'aquests darrers concerts?
Bueno, tenim, com dius, 4 concerts, setembre, l'octubre, novembre i desembre. Aquest divendres, aquesta setmana, tenim un concert que és el que des de l'associació intentem compaginar l'instrument d'orgue amb altres coses. No? Llavors aquest serà un concert d'orgue i cor, vindrà l'agrupació coral del Cor Madrigal, Cor Albada, vindrà un organista que ha estat molt vinculat aquí a Vendrell, que és l'Álvaro Carnicero o Álvaro Metzert, val?
Sí.
I llavors és un gran professional, un gran acompanyant. Bueno, nosaltres estem enamorats d'aquest xicot, perquè quan ve, toca, és una passada.
I cal remarcar que és molt jove.
Molt.
Sí, jove. I llavors, què va passar? Ens van oferir, el Cor Albada tenien una preparació, un repertori sobre orgue i cor, i van dir, ostres, perfecte, perquè si no hi ha cor, nosaltres intentem doncs, no programar, vull dir que intentem que sempre el cor tingui un protagonisme dins el concert. I ens van proposar, sense demanar a nosaltres, l'Álvaro com a organista, bueno, vam dir endavant, tirem endavant i fer-ho. I llavors faran un concert d'aquest divendres d'un repertori molt, molt interessant que va des de l'any 1500, amb Thomas Tallis, música anglesa, fins al segle actual, que tocarà una Montserratina del Vivancos, que és un gran compositor i, bueno, serà un programa, jo crec que serà molt, 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 però molt interessant. Per tant, us encomanem o us encoratgem que vingueu a assistir a aquest concert. Si no veniu, poseu el YouTube o poseu Televisió Vendrell, que ho veureu en directe.
El Facebook Live.
I el Facebook Live.
Carai, això és un luxe, la veritat és que sí. Aquest serà, doncs, aquest concert que ens espera aquest divendres, però n'hi ha 3 més, i sí, doncs, a veure si ens en podeu fer 5 cèntims.
L'altre, que serà el 20 d'octubre, és un concert que tradicionalment fem, perquè té que veure amb la data en què va morir Benvingut Socies. Llavors, l'orgue sabem que està molt lligat amb Benvingut Socies, perquè amb les inauguracions, la que va del 29, com la del 40, del 39, ell va actuar. Benvingut Socies era un pianista i també era organista. I llavors doncs, s'aprofita primer per fer un homenatge als organistes locals, aquests senyors que normalment toquen esporàdicament o no volen tocar, o que toquen a les misses, i llavors té dues parts. Una part que serà a través de la Nati, la Natividad Castejón, que és la directora de l'Arxiu Comarcal, que ha fet aquest llibre sobre Benvinguts Socies i que és una gran coneixedora, que parlarà sobre Benvinguts Socies, i la segona part es demana amb els organistes, com el Salvador i d'altres, no?, que toquin una peça. Llavors, és diguem-ne que és una forma de donar protagonisme als que normalment toquen a l'església amb altres coses i que aquest dia potser és el seu dia, com si diguéssim. No?
Llavors ja passem al concert del novembre, que jo pel que veig intenteu vincular molt la gent del municipi, no? Intenteu que hi hagi molta presència també vendrellenca, no?
Sí, com aquest cas d'aquest concert que fem el mes d'octubre. Aquest concert hem convidat els guerrillers tocats de canya, que fan 25è aniversari de la seva fundació, i és clar, no podia ser d'una altra manera, tocar gralles amb orgue. Llavors aquest és un concert en què ells faran suposo que serà música tradicional adaptada, que el Josep Mateu, que és un gran organista, estan treballant conjuntament per intentar adaptar l'orgue amb tot aquest tipus de
amb la sonoritat de la gralla, que pot ser espectacular, això, també, eh?
Sí, sí, sí.
I ja per últim, jo crec que m'heu dit que és un bombó, això és una novetat, és una estrena estraníssima, eh?
Sí, això és una, a través de l'editorial Boló, que està digitalitzant totes les partitures del fons que té la Fundació, va sortir una missa que havia compost el Pau Casals el 1892, quan tenia 16 o 17 anys, i és una missa que no s'ha estrenat mai. Llavors, a través de la coral Càrmina i quatre solistes més, doncs estrenarem aquesta missa, que és una estrena mundial o no, però vull dir, o sigui, per nosaltres, quan vam saber que hi havia aquesta possibilitat, doncs, bueno, jo crec que una missa que es va compondre al Vendrell, perquè en aquell moment pensem que Pau Casals encara estava estudiant el seu pare, doncs, i que per el que sembla, els que entenen, vull dir que no és el meu cas, diuen que segurament que es va composar en aquell moment per la registració i per el que hi havia a l'orgue del Vendrell, o sigui, al Vendrell, la coral que hi havia en aquell moment a l'església, tot i que es va fer per harmònium, no es va fer per orgue, però bueno, s'ha arranjat per d'allò, i bueno, doncs jo crec que pot estar molt bé, vull dir que hi ha dues parts, una, no és molt llarga aquesta missa, perquè no és ben bé una missa sencera, però hi ha una part, i la segona part serà repertori seu, vinculat amb la Verge i amb Montserrat. No?
Aquest serà el darrer concert,
el
2 de desembre, 8:45 del vespre, com no pot ser d'una altra manera, l'església de Sant Salvador al Vendrell. Clar, expliqueu-nos com ho hem de fer per les entrades, perquè si són entrades que s'han de comprar directament o ens anem fins a l'església el dia del concert, o com funcioneu?
Els altres concerts, aquest no. Els altres concerts normalment són amb taquilla inversa, vull dir, la gent venen i ja està, i no passa res. Però aquest, com que esperem doncs, que potser el ser pel geni que va fer la composició i per la singularitat que té, s'habilitarà un sistema que encara ho estem acabant de mirar, perquè hi ha molta gent de fora que volen comprar entrades, la gent del poble doncs, venen i la compren. Hi haurà la possibilitat de comprar-les, això ho anunciarem, a través d'una, no sé, d'un
enllaç, portal d'aquests que hi ha
d'això, que això s'està acabant de mirar, i hi haurà aquesta possibilitat, si no, doncs el Vendrell del dia del concert també. Però, bueno, l'església hi caben 400 persones, no hi caben més.
Home, podríem dir, com heu dit abans, no, que heu modernitzat moltíssim el fet dels concerts d'orgue, heu modernitzat una miqueta la parròquia també, no?
Bueno,
podríem dir-ho així?
Bueno, això és una de les coses, o sigui, sempre volem anar una miqueta més, no? Vull dir, i és el que deia el Salvador, també, doncs, com que també es va tota la història aquesta, bueno, la veritat és que arrel de la processó del Divendres Sant que la fem en directe dintre de les nostres possibilitats, doncs, bueno, nosaltres tenim a part que tenim una edició, tenim un plató a dalt, a l'orgue, no? Llavors, doncs, parlant amb el mossèn, que el mossèn tenim totes les facilitats del món amb quan a disposar de l'orgue i tot, i doncs el Becky Plotó doncs, va sortir parlant amb ell, doncs, escolta, per què no fem com un, no un noticiari, sinó una forma de parlar de temes de la parròquia. I llavors, a través de la Mireia, que fa de presentadora, pues fem uns clics, que es diu La Parròquia amb un clic, que en fem dos cada mes, i que parlen de temes parroquials, no? O sigui, que ara va sortir el passat, que era, parlava de la catequesis, l'altre havia parlat de les Mares de les Trobades, van parlar de Santa Anna, vull dir... i doncs ara anirem gravant. I llavors aprofitem la infraestructura que tenim nosaltres, la posem com a grup parroquial que som, doncs la posem a disposició de la parròquia. També hem gravat altres coses per a altra gent, perquè normalment si ens demanen col·laboració, doncs perquè, si ho podem fer, per què no?
I ja per últim, clar, estem parlant de més de 25 anys que aquesta associació està en dansa, 13 temporades de concerts, que ara acabarem al desembre la tretzena. Una mica, quina valoració em feu de tots aquests anys i de cara al futur, què n'espereu?
Jo una mica de pànic, perquè quan la Mireia l'altre dia ens va passar la relació de concerts i activitats que hem fet en aquests 10 anys, des de la recuperació de l'instrument, és que dius, no pot ser que hàgim fet tantes coses, perquè no només fem concerts, sinó que fem activitats, com doncs, intentar finançar ara un llibre sobre el Jujol, conferències, xerrades, els llibres sobre el BB que associes, hi ha una activitat, edicions de, Estem fent una activitat al voltant de la música, al voltant de Vendrell, al voltant de l'orgue, que quan tu mires en perspectiva dius que és que no pot ser que hàgim fet tantes coses.
Però bueno, jo crec que no solament hem de fer concerts d'orgue, sinó que crec que si tenim possibilitats com d'editar algun llibre que hem fet, no? que més d'un hem fet, no? Doncs amb aquest d'aquestes restauracions que vam trobar i d'altres que n'hem fet, que és el moment aquí, i podem, no sé, això del concert aquest de Gralles que doncs semblava que trontollava, doncs vinga, posem-s'hi, perquè no... Jo crec que hem d'anar fent més coses i no podem permetre's el luxe de perdre.
Doncs Salvador Guas, Xavier Mercader, membres de l'Associació de l'Orgue del Vendrell, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Penedès en Xarxa i que per molts anys en puguem seguir parlant. Que vagi
moltes
molt
gràcies.
Bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.